Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala presenta Veus, el resum informatiu de la setmana.
Sigueu molt benvinguts a aquest espai informatiu, el resum de tot allò que hem explicat a nivell local al llarg d'aquesta setmana. Dilluns, 30 de gener, les quartes jornades Víctor Català i la representació de l'espectacle Víctor Català Espurnes de Llum tanquen el seguit d'activitats que durant tot el 2016 i aquest mes de gener s'han programat per commemorar els 50 anys de la mort de l'escriptora Caterina Albert. Amb dos actes es celebraven dissabte a l'Escala. La vigília, el divendres, al Palau de la Generalitat a Barcelona, es va fer l'acte solemne de clausura d'aquest any. Escoltem les veus que hem escoltat a l'informatiu de dilluns i de dimecres de Víctor Puig, alcalde de l'Escala, de Gemma Garcia, de la llibreria Vitela, de Marta Santos, directora del Museu d'Empúries, de Montserrat Albert, neboda de l'escriptora, i també les veus del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i del conseller de Cultura, Santi Vila.
Un any intens, amb moltes sorpreses, agradables, un any que ens ha fet contents a tots, amb una programació durant tot l'any molt interessant, molt ben conduïda, i amb sorpreses com la Víctor, la docuficció, que fa la setmana passada, crec que era, fèiem la preestrena aquí a l'Escala, i que va ser un acte doncs, també molt i molt lluït i que també estem molt contents amb Minoria Absoluta, amb TV3, que són els que van produir la docuficció. Ha estat un any, per tant, important per l'Escala. Un any també important pel país. Ahir, la Generalitat de Catalunya, el Saló Sant Jordi, el Palau de la Generalitat, feia l'acte de cloenda, l'acte institucional, conduït brillantment per Laura Borràs, la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, a la que volem agrair novament la presència aquí a l'Escala i la feina com a comissària durant tot l'any. La família, de forma generosa, ha treballat, ha col·laborat doncs, intensament amb l'organització de tots aquests actes i, per tant, també el nostre agraïment a tota la família. L'agraïment també a l'àrea de cultura, l'àrea d'alcaldia, la Paquita, en Pere Guanter, i l'equip de Vitela. L'equip de Vitela també ha ajudat amb l'organització, amb la gent al capdavant. Recordar que aquesta és la quarta jornada. Es va fer l'any 92, amb motiu del 25 aniversari de la mort de Víctor Català, la segona l'any 2001. Aquestes dues varen estar dedicades bàsicament a la seva relació amb el modernisme, la llengua, les traduccions i la correspondència. La tercera, celebrada el 2005, va ser motiu del centenari de la publicació Solitud i íntegrament dedicada a l'estudi d'aquesta novel·la capdalt per a la literatura catalana. I com es pot veure en aquesta quarta jornada, doncs, també el programa abasta la novel·la Solitud, les traduccions del teatre, la poesia, la infanticida i la seva vessant de dibuixant i pintora. Vol ser un intent, entenem, de fer un estat de la qüestió dels estudis entorn de Víctor Català.
M'anomenava una dona ferida pel llamp del geni. Ell, Joan Maragall, en una carta que li va enviar el 29 de desembre del 1902, ho deia així. Ans que tot, les grans mercès per la enorgullidora mostra de consideració que em concedeix el revelar-se'm com que ningú personalment a través... Ans que tot, les grans mercès per la enorgullidora mostra de consideració que em concedeix el revelar-se'm ans que ningú personalment a través de Víctor Català. I després d'un doble acatament a la dona i a la dona ferida pel llamp del geni, permetin que segueixi parlant a Víctor Català, perquè ho faré amb més desembaràs de company a company i perquè l'arrogant pseudònim ha entrat ja fa temps en els meus afectes.
Ens agrada pensar que té una certa simbologia el fet de que aquestes jornades es celebrin a Empúries per remarcar la vinculació que tots coneixem de Víctor Català com escalenca doncs, amb el llaciment empurità i en conjunt amb aquest passat clàssic que ella li agradava remarcar tant com escalenca, com empordanesa i com a catalana. Aquest any he tingut l'oportunitat de... per motiu d'un article que ens van encarregar des de la revista Camí de Ronda, del Centre d'Estudis Escalencs, doncs de rellegir amb calma la part de l'obra de Víctor Català que tenia una relació amb Empúries. Empúries no té un paper fonamental en la seva obra, però sí que hi ha dos escrits que són fonamentalment els relacionats amb la seva entrada com a membre de l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, on realment queda perfectament palès la seva gran estimació, la seva afecció, la seva diguem, estimació per les ruïnes empuritanes i el seu coneixement, el coneixement de les fonts escrites, el coneixement dels estudis que s'havien fet prèviament sobre el jaciment i també el coneixement directe per les seves estades empúries i a través del coneixement que li transmetia la gent de l'Escala.
De totes les històries que ens explicava quan era petita, la que més la recordo emocionada, o sigui, com cap altra, ni literatures, ni guerres, ni batejos de germans, era quan parlava de les passejades i troballes d'Empori, com deia ella, la gran, la majestuosa, l'antiga, la vella, i Empúries em torna a fer venir un altre paral·lelisme en ressò, aquest cop, per acabar, és del seu escrit de civisme i civilitat, on diu: «Estem vestint la nostra casa nova sobre el sol de l'antiga i tots, qui més qui menys, som a dur-li el nostre carreu o el nostre granet de sorra. I la nostra casa nova, o sigui, la restauració integral de Catalunya, va pujant, pujant, lentament però segurament». Tan segurament que ja comença a ser albirada.
Directora del grup de lectures dramatitzades de la Biblioteca Víctor Català, avui és un dia molt emocionant, una nit on tots estem preparant una presentació que dedicarem al mestre Lluís Albert, i ho fem amb un grup de joves que van de 13 a 17 anys, i bueno, serà una mica doncs, aquest despertar del món de la Víctor Català.
Hem basat aquest espectacle a partir de les cartes de Joan Maragall, també de textos d'Àngel Guimerà i de l'última entrevista que va fer Baltasar Porcel en la Víctor Català. Si bé és un espectacle íntim, però també és una recerca del personatge de Víctor Català dintre de les seves paraules, dintre dels seus textos.
I tornava aquest món, no sé quan. Quan Déu volia o com volia l'altre. Però jo... jo no era jo.
La commemoració o el tancament de l'any Víctor Català sens dubte ha estat l'acte més transcendent que hem comentat al llarg d'aquesta setmana, però n'hi ha hagut d'altres. Per exemple, la notícia que fèiem dilluns valorant o repassant la primera cursa de la dona que està organitzada pel Club d'Atletisme Flama 91. Escoltàvem les veus il·lustrant aquesta notícia de Francesc Subirà, president del club, Marily Vanegas, primera classificada, a participants com la Núria Rigau o l'Aida González, i també la veu de Núria Esponellà, escriptora, que va fer un emotiu parlament al final de la cursa.
De moment espectacular. Tenim un bon dia fantàstic, més de 1.000 dones i noies caminant i correguent per aquí per l'Escala, pel nostre poble, i fantàstic, fantàstic, estem molt contents. Sí, la veritat és que hi ha aquí una marea blava de corredores, bueno, molt, molt contents, i veiem que l'hem encertat de ple. Sí, la veritat és que la gran afluència de participants ens permetrà fer una bona donació a l'Associació Catalunya contra el Càncer.
Estic molt contenta i animada de veure tanta gent. Feliç. No m'ho esperava i bé, molt bé. Sí, ha estat, bueno, m'ho esperava una mica més durilla, però ha estat superbé, superbé. Estic encantada de veure l'apoio que tenim de tanta gent i... super, super, super animada. Esperem que hi hagi moltes més com aquesta. Ha estat tot planer, tot fàcil, bé.
Hi ha hagut algun tram difícil?
Clar, la pujada, al principi de tot. Sí, sí, ja està. Després tot anar tirant i ja està.
Penso que és important celebrar aquesta cursa, no només per l'esport base femení, com pretenen o com volen els organitzadors, sinó també per aquesta col·laboració que es fa amb l'Associació contra el Càncer, que... En fi, crec que les dones estem molt sensibilitzades en aquest sentit, totes les que ho hem patit també a nivell familiar o ho estan passant moltes, i sabem, això ens uneix moltíssim, fem pinya sempre en aquests temes, i més enllà de la malaltia hi ha la capacitat de solidaritat, d'amor incondicional i dedicació total, que això crec que les dones ho portem bé.
La gent ha vingut en plan amistós, no és una cursa, no és una competició, però sí que ens hem passat un gran dia, una gran estona, vaja. La veritat és que està, ja et dic, molt ben organitzat. Per ser la primera, la veritat, m'ha sorprès certament.
Doncs la veritat és que ha anat molt bé, el recorregut era molt bo, podies fer força quasi tot planer i molt còmode i tot estava superben indicat, molt bé l'organització.
No, som esportistes, ens agrada moure'ns, ens agrada córrer o caminar, potser córrer tothom no, però caminar segur que sí. I fi, els tòpics i els estereotips en aquest cas doncs, crec que s'han de desmuntar o es desmunten per si sols quan es celebren actes com aquest.
La primera donació de sang d'aquest any a l'Escala deixa un balanç de 83 aportacions. Això suposa un increment respecte als últims cops, si bé sense arribar als índexs que es mantenien fins ara, fa 2 anys. Ramon Ministral, delegat local del Banc de Sang i de Teixits.
Va anar bé, o sigui, més bé que les últimes vegades que no va anar bé. Es varen fer 83 donacions i si haver-hi 9 oferiments, que haguessin sigut 92 si tothom hagués pogut donar. Bé, ells van venir amb una previsió de fer 80, en van fer 83, doncs ja van marxar contents. Vull dir, però de totes maneres, encara no podem arribar, no arribem al número que fèiem 3 i 4 anys enrere. Però bueno, ja anem pujant i ja podem estar contents.
La penya blaugrana de l'Escala celebrava divendres la seva Assemblea General Ordinària de Socis. L'acte, que va tenir lloc a la seu social, va ser seguit per un bon nombre de socis i el punt més destacat era la renovació de la Junta actual després que no s'hagués presentat cap alternativa. David Falgàs, president de la penya blaugrana.
Bé, doncs, després de 4 anys, aquesta Assemblea doncs, tocava l'acció de la nova Junta. No hi ha hagut més cap candidatura que s'hagi presentat, a excepció de la nostra, que era la Junta que ja estàvem anteriorment, doncs ens hem tornat a presentar, aquest cop només amb 5 membres, i els canvis que hi ha hagut ha sigut el vicepresident, doncs, que serà en Josep Falgàs, i el secretari, que serà en Xavi Besa. Bé, un dels objectius que tenim doncs, per aquests 4 anys que ens queden per davant, doncs, com que creiem que la línia que segueix la penya doncs, és la correcta, intentarem assolir una xifra important per nosaltres, que seria els 500 socis penyistes d'aquí a l'Escala. Actualment comptem amb 337 socis i bé, un dels objectius importants seria doncs, poder assolir aquesta xifra de 500 socis. Una de les novetats que tenim per aquest any, que tenim ja, és que el proper 25 de març doncs, tenim programat un campionat de botifarra que es farà a la sala polivalent, que bueno, ja informarem doncs, en els propers dies de com anirà, però bé, creiem que és un campionat força important, amb premis importants, i bé, des d'aquí animar doncs, a tothom qui es vulgui apuntar doncs, a fer gran aquest campionat i a emplenar la sala polivalent del proper dissabte 25 de març aquí a l'Escala.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dimarts 31 de gener, bona part de l'informatiu era marcat per la crònica del ple. El ple de l'Escala que donava el vistiplau a la delimitació d'una franja de la platja del Rec com a platja de gossos. El pla d'usos també preveu que enguany no s'instal·li al parc aquàtic de la platja de Riells. L'ambient plàcid de tot el ple es va enrarir a l'apartat de precs i preguntes. Escoltem tot una bateria de declaracions o fragments de l'enregistrament del ple. En primer lloc, Àngel Rodríguez, regidor de Medi Ambient, explicant els trets o les novetats principals del pla d'usos de platges.
I a la que respecte a l'any passat hi han 3 canvis, 3 i mig, diguem. Un és el trasllat de l'activitat de lloguer d'embarcacions sense motor, LUV1, que, com us vaig comentar, saltava a l'espigó, però queda la mateixa activitat, amb el mateix número de patins i tot igual. Un altre canvi, el 2, és l'eliminació de la previsió d'instal·lar el parc aquàtic, que ens varen comentar que no, la platja no donava prou allargada per fer-lo. I el tercer i mig és la implantació de l'anomenada platja per gossos. El mig és el que per fer-ho hem hagut de moure l'LV-4 una miqueta més cap al nord perquè no quedés al mig de la platja. A part d'això, tota la resta segueix com l'any passat.
Tots els grups, excepte el Partit Popular, votaven a favor. Aquest punt El regidor popular Joan Vall-Llosera va reiterar la seva oposició frontal a una iniciativa com les vies braves. Escoltem els posicionaments al respecte de Martí Guillem, de Convergència Democràtica, Xavier Ballesta, d'Esquerra Republicana, i Joan Vall-Llosera, del Partit Popular. També al final escoltarem Àngel Rodríguez amb el tall de veu de la rèplica a les intervencions anteriors.
Seu permís, alcalde. El tema del parc aquàtic, està clar que ja l'any passat no es podia instal·lar al mig de la platja dels Riells perquè el que no té no és llargada, o que no té és amplada suficient. El que jo no sé, l'alcalde em va comentar a la Junta de Portaveus que no era previst posar el parc aquàtic en la zona d'influència de ports. Ho sabem exactament si es posarà, perquè l'any passat hi havia una controvèrsia jurídica, no se sabia exactament si Capitania havia d'informar i l'informe era vinculant perquè algun particular posés aquest parc aquàtic al costat de l'Espigó.
Fem èmfasi una miqueta en el tema de la platja per gossos, que és com a novetat, ja tal com vam dir a la informativa de ple, doncs que es tinguin en compte doncs, els equipaments que puguin anar a dintre aquest recinte, amb el que es pugui equipar, i també la senyalització, que quedi ben delimitat, així com també la difusió que se'n pugui fer.
Hi ha una sèrie d'activitats que la gent practica quan surt en barca en el mar, 2 mesos d'estiu o 3 mesos d'estiu, que d'alguna manera, injustament, ara ja no els atenen. Aquestes activitats que alguns portaven a terme, ara ja no els poden portar a terme, perquè senzillament tenim tota la zona balisada de la costa de l'Escala. Curiosament, ja ho vaig dir-ho també l'any passat, la costa del Montgrí tu te'l pots acostar en els acantilats, però no, la costa de l'Escala no t'hi pots acostar perquè hi ha aquest balisament de vies braves. Jo li demano, t'insisteixo, tant al regidor de Medi Ambient, que, sisplau, em digui què costen aquestes vies braves i que es replantegin aquest tema, si no pot ser aquest any, l'any que ve.
En l'àmbit urbanístic, es va aprovar la urbanització del carrer Sàlvia a la zona de Riells, entre els carrers Sant Briu i Camp Rabassa, un punt que va ser un projecte pressupostat en 271.000 euros. L'acord va ser pres per quasi unanimitat. Només el regidor del Partit Popular s'hi abstenia. Aquest alt suport va ser agraït amb aquest fragment que escoltem de l'alcalde, Víctor Puga.
Que ho celebrem, que ho compartim la diagnosi tots, que cal seguir fent aquest esforç organitzador i dotar de serveis i de paviment aquells espais, aquells sectors que estan en mala situació, i també agraïm els vots favorables de Convergència en cas i d'Esquerra Republicana d'acord amb aquesta línia d'esforç d'organització, perquè no és una qüestió senzilla, hi ha contribucions, s'ha de finançar aquests projectes, però considerem que és absolutament necessari. Aquí doncs, intentem liderar aquest procés, intentem liderar conjuntament amb l'oposició. Tenim el pla director d'urbanitzacions, que l'hem de seguir treballant, hem d'acabar de definir un document que es pugui sotmetre en aquest ple, que pugui ser també compartit amb el grup de l'oposició, i per tant estem en aquesta línia i agraïm en aquest cas doncs, aquests vots favorables i també l'abstenció.
L'ambient de consens que havia regnat en pràcticament tots els punts de contingut va canviar, però, en l'apartat de precs i preguntes, un apartat on el grup de Convergència Democràtica va insistir en el tema d'obres. La regidora Montse Caldés es va queixar de la poca informació rebuda de les trobades arqueològiques a la plaça de l'Església i de la gestió de l'inici de les obres de segona fase de reforma del front marítim. Des d'Esquerra Republicana es demanava informació pels talls de llum a la platja, dels retards en la concessió de permisos d'obres o de la gestió de residus d'obra a l'entrada sud de l'Escala. Xavier Ballesta aprofitava també per felicitar l'Ajuntament de Viladamat per la consulta sobre les banderes que s'han de penjar a la balconada. I el regidor del Partit Popular centrava la seva atenció en el que considera un problema greu de seguretat, especialment durant els mesos d'estiu.
Cada vegada que ha plogut una miqueta, el primer lloc on se'n va la llum és a la platja. Ja sabem que això pues, sol passar en molt de llocs, però en un lloc que precisament és l'última cosa que s'ha fet al poble, em sembla una miqueta greu. Tema permisos d'obres, sentim reiterar-nos, però ja no el ple passat ho vam dir-ho, però continuen sortint molt malament els permisos d'obres de l'Ajuntament i a nosaltres ens arriben moltes queixes. Llavors, no sé si esteu al cas d'això o no, però crec que s'hauria de donar-hi solució. Hi ha dos terrenys que tenim visualitzats. Un és allà on es munta el circ, normalment, però que allà es fan doncs, abocaments de runes, abocaments de sorra per tornar-los a omplir, per portar-les a la deixalleria, per portar-les a l'obra. Això és un terreny. L'altre terreny és més urbà, seria l'aparcament aquest. Doncs jo no sé si l'Ajuntament felicita el lloguer d'aquests espais, si és una cosa normal o, bueno, o com es fa. Una nota com d'agraïment, de suport en el poble veí, en l'alcalde veí, l'alcalde de Viladamat, primer de tot per haver donat la veu als ciutadans per poder triar una sèrie de propostes que han posat sobre la taula i sobretot per haver sigut valent per posar en una d'aquestes propostes el fet de triar si es volia penjar o no la bandera espanyola en el seu consistori. En el procés participatiu que es va fer aquí a l'Escala semblava que el mes de gener tenien que haver-hi les primeres conclusions així, i ha passat el gener i no en sé res, no, també si ens poguéssiu dir el què d'això.
Jo miraria tenir algun contacte amb el responsable de Guàrdia Civil, el comandant de Guàrdia Civil, per mirar si ens poden donar una ajuda aquest estiu a fer un reforç, i encara que sigui amb patrulles mixtes i encara que hagi d'haver-hi un cotxe de Guàrdia Civil, que espero que almenys sigues un cotxe, o sigui un cotxe dels Mossos d'Esquadra, que hi pugui haver efectius policials de Guàrdia Civil fent patrulles mixtes i puguem tenir hasta un mínim, com a mínim, tres patrulles a l'estiu per controlar la delinqüència a l'Escala. Tres crec que seria un número bastant prudent, que no solucionaria d'arrel el problema, però seria bastant significatiu i jo crec que podria tallar bastant la delinqüència. A part dels controls que serien, crec jo, preceptius, alternadament dia sí i dia no, poder, vull dir, això ja a criteri dels comandaments de la policia que s'haurien de fer a les entrades de l'Escala i sortida per veure ja a qui ens ve de fer turisme aquí i sobretot els que venen de Barcelona, venen de França, etc, que venen per un dia o dos dies i que normalment no venen aquí a quedar-se per fer gastos, sinó al contrari.
L'enregistrament íntegre del ple es pot seguir a través del programa Talls de Ple, que podeu consultar al web radiolescala.cat. L'equip de les anxovetes de l'Empordà, l'equip d'hoquei subaquàtica de l'Escala, va oferir divendres una jornada de portes obertes a la piscina per tal de donar a conèixer aquest esport. Una desena de joves del municipi s'hi desplaçaven per provar una sessió d'entrenament. Boris Weitzman, entrenador i promotor d'aquest club.
Avui hem fet la jornada de portes obertes del Club Natació, en el qual les anxovetes de l'Empordà, que és l'equip de hockey subaquàtic, han deixat que la gent del poble pugui provar què és això del hockey subaquàtic, un esport espectacular i molt, molt rar. Han vingut bastants nens del poble, hem vingut tot l'equip de les anxovetes, a més han vingut com 10 nens del poble, que avui estan provant a la piscina, estan descobrint què és això del hockey subaquàtic i estan descobrint que és un esport molt divertit, molt físic, molt dur, i és una labor d'equip molt important. L'objectiu és que el poble sàpiga que aquí hi ha un equip de hockey subaquàtic, que puguin venir a provar i que puguem trobar més nens i nenes que s'apuntin a l'equip i poder fer un equip ben fort. A l'abril hi haurà un torneig a Barcelona, en el qual ens ajuntem diferents equips infantils de Barcelona, venen de Perpinyà, nosaltres que estem a l'Escala, un equip de Sabadell, aleshores fem liguilles. Com que són pocs equips infantils, doncs en realitat som els mateixos equips que anem sempre a trobar-nos, fem tres trobades o quatre trobades a l'any, en el qual fem molts partits durant tot un dia, i aleshores doncs, bueno, juguem entre nosaltres, ja que són pocs equips, doncs en quatre dies fem prou. Els que esteu veient aquestes imatges tan espectaculars de hockey subaquàtic aquí a l'Escala, si voleu venir a provar, sapigueu que entrenem cada divendres de 7:30 a 8:30 a la piscina de l'Escala. Només heu de venir aquí, posar-vos en contacte amb la piscina i dir que esteu interessats en provar, i segur que us encantarà.
Dimecres 1 de febrer. Bon balanç dels tallers sectorials del Pla de Màrqueting Turístic de l'Escala. Les opinions recollides han de ser la base ara del Pla Director de Turisme, a partir del qual s'han de marcar objectius i s'ha de marcar el calendari per aconseguir-los. Marta Rodeja, regidora de Turisme. sobre aquests tallers.
Sí, aquests tallers tenien l'objectiu de copsar la percepció que tenen diferents sectors pel que fa al turisme, no? Vam convidar el sector dels allotjaments, el comerç, enxovers, d'associacions, d'activitats diverses que es fan a l'escala, i el que volíem, doncs, és això, saber què opinen ells del turisme actualment a l'escala, i així poder analitzar aquestes opinions juntament amb tota una anàlisi que s'ha anat duent a terme durant l'últim trimestre del 2016, i que han de ser la base d'aquestes anàlisis, han de ser la base del pla director de màrqueting de turisme que estem portant a terme, i que ens serviran per saber com estem i a partir d'aquí marcar-nos uns objectius i com aconseguir aquests objectius. Bé, en general la gent va ser molt, molt positiva, va fer aportacions molt bones i que segur que es podran incloure en tota aquesta anàlisi, i com tots els empresaris i tot el sector, una mica l'objectiu és, doncs, millorar en qualitat d'oferta, amb allargar també temporada, evidentment, doncs una mica els objectius en general els que ja tenim, però bé, s'han consolidat, potser algun altre de nou, i seran llavors el que ens marcarà per saber ben bé quines accions hem d'iniciar. El que és tot el pla té tres fases. La primera és l'anàlisi, que ara ja l'hem tancat. La segona és veure aquests resultats de l'anàlisi i marcar unes propostes d'acció. I la tercera fase és com s'han de dur a terme aquestes accions, no? I en total acabarem... Són un parell de mesos per cada fase. Per tant, acabarà sent mig any, 6-7 mesos de treball. L'objectiu no és una eina només per aquest any, és tenir una eina a mitjà llarg termini, per tant, de cara ja a la temporada que ve segur que podrem treballar-hi ja.
El pintor Ramon Pujol Boira, que des de fa molts anys viu al Bons, sempre havia volgut que una de les seves creacions pogués ser vista al poble. Ara això es farà possible, i és que està treballant en un mural que lluirà a l'absis de l'església. Escoltem Joan Ostenc, alcalde del Bons, i el pintor Ramon Pujol Boira.
Pel poble de Bons jo crec que serà una millora molt, molt, molt important per l'església i pel poble. I per mi, des de l'ego, que molt, perquè a mi m'agrada molt. Perquè aquesta idea que em va portar en Ramon, casualitats de la vida, jo feia molt de temps, i no dic temps, no dic anys, però dic temps, que pensava què hi podríem posar-hi aquí darrere. I quan vam parlar, el Sant Sopar, vaig dir, perfecte.
Això ha tingut un inici molt, molt, molt divertit, perquè som models del poble. Jo ho vaig proposar-ho i tothom s'hi va afegir. És això, sinó que la participació econòmica ha sigut exactament igual. Hi ha persones que han participat, hi ha hagut una empresa que ha fet l'esforç gros, que és Calcina Carrer, però la resta són gent del poble que ha dit, bueno, escolta, va, vinga, i hem col·laborat. I, vaja, jo amb aquest aspecte estic molt content, perquè no és una obra sol meva, sinó que és una obra de tot el poble. La paret està en molt bones condicions. El que farem serà enganxar sobre de la paret, tal qual està, unes fulles de poliamida amb una altra cosa que es diu poliacrilat. Això donarà un reforç absolut i quedarà com una tela. Sobre aquesta tela és quan enganxarem tot el procés que estic pintant, retallat a trossos i fent com un puzzle per tornar-ho a tenir. I els entremitjos, doncs, els pintaré, com si fos un fresc. Això encara porta, encara té feina, però començarem a treballar per l'agost per tenir-ho a l'octubre, que és Sant Grau. A mitjans d'octubre és Sant Grau.
Veus, el resum informatiu de la setmana.
Dijous, 2 de febrer, l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de l'Escala ha invertit més de 50.000 euros els darrers mesos per tal d'adequar una zona o diferents zones verdes repartides en diferents punts del municipi per a ús públic. Àngel Rodríguez, regidor de medi ambient.
Amb aquest tancament de l'últim pressupost, i que ja hi comptàvem una miqueta i ja ho teníem previst, hem aconseguit arreglar i adecentar 7 zones verdes que teníem, que semblaven parcel·les o semblaven pinedes o semblaven descampats en els que no s'hi feia res, i com que de mica en mica, i la nostra intenció és anar adequant les zones verdes perquè els escalencs, la gent en puguem fer un ús i un gaudi de tots aquests espais, Amb aquest tancament hem acabat de fer 7 places que hem arreglat, hem acondicionat una miqueta i amb una mica de mobiliari urbà, algun que ja hi és i altre que li acabarem de posar ara en breu, doncs quedaran 7 zones d'aquí a l'escala que podrem aprofitar molt més de lo que aprofitàvem fins ara. Bueno, són reivindicacions molt lícites perquè sempre han quedat zones verdes de tot el que es va anar creixent de l'escala amb urbanitzacions que no s'havien tirat mai endavant el que és la zona verda, s'havia desenvolupat tota l'urbanització, la cessió de zona verda per l'Ajuntament havia